Ràdio Farró, especial Festa Major 2022.
Benvinguts i benvingudes a una tercera edició de l'especial Festa Major del barri del Farró. Bé, avui la veritat és que volem agrair a l'Associació de Veïns aquesta fantàstica festa que han fet de Festa Major, com sempre, com cada any. És una festa on comença el dimecres 9 i acaba el diumenge 11 i aquest any el toc d'inici va ser amb una gran tabalada a càrrec dels tabalers de Farrofoc i els de l'Escola Lis. La veritat és que va ser molt emocionant, va ser un moment d'aquells de piel de gallina. El pregó el va fer el Pep Arissa, un veí, un cronista i un home de medalla. Hem tingut habaneres, tallers, música inclusiva, dansa inclusiva, tradicionals, parades mensuals a la plaça i no només fan activitats a la plaça Manyer i Flaquer, sinó que els nens també gaudeixen a la plaça de la Torre. Aquest matí han tingut una matinada brutal d'activitats, tot això organitzat per l'Associació de Veïns. Així que si voleu col·laborar, ja que us agrada venir a la Festa Major, sisplau, apunteu-vos. Sempre les vostres mans seran super benvingudes. Entre corals, balls de Bollywood, sopars, diables i gegants, un any més, aquesta fantàstica associació ha fet una gran feina. Enhorabona. I comencem. Bon dia a tothom. Al meu costat tinc l'Alberto, tècnic. Bon dia.
Hola, hola, bon dia. Com esteu?
Bé, i tu? Nervis?
Bé, prou bé. Una mica atabalat aquí amb la part tècnica.
Sí, és un rotllo avui, no sé què passa, però no passa res.
Trobo a faltar en Raül.
No trobo a faltar en Raül. Després del que m'has dit abans de la xapa.
Sí.
Al meu costat tinc la Goretti. Bon dia, Goretti.
Hola, bon dia. Bona festa major. Quina...
Bona festa major.
Molt bé, arrencant el curs de Ràdio Farró.
Sí, no? I que continuï.
Sí.
A veure si aquest any tenim molts més programes.
Bueno, tenim molta cosa prevista.
Sí. Està molt bé, em encanta trobar-te en un nou especial de la Festa Major.
Igualment.
Bon dia, Cristina, què tal?
Hola, hola, Quima, molt bé, i tu?
Jo molt bé, la veritat no em puc queixar. I els teus fenòmens naturals?
Els fenòmens naturals, bé, ja veus, després ho comentarem.
Sí,
eh? Hi ha una frase que tothom ha dit aquest estiu, eh?
Me muero de calor.
Sí, una cosa així.
Anava a dir quina frase deu ser.
Tipus me muero de calor, com a mínim. Tenim a tres persones molt especials que ens acompanyen avui, que són la Maite, el Jordi i la Carme. Bona tarda a tots tres. Ells pertanyen al ballet, que, bueno, una associació, si no estic equivocada, que és el Liceu tenia un ballet. I a mi m'ha deixat molt sorpresa, la veritat, tinc moltes ganes d'escoltar la vostra secció, perquè jo pensava que continuava tenint un ballet i sembla ser que no. I estic equivocada.
Després,
com...
Sí. Encantats d'estar aquí i després desvetllarem el misteri.
Sisplau, perquè em té molt, porto uns dies pensant de com és possible si jo veig a la gent ballar al Liceu.
Una història molt maca.
Ens encantarà, seguríssim. I per últim, però no menys, l'Esther, que ens presenta un llibre, Les tres veus. Benvinguda, bon dia, què tal?
Moltes gràcies, molt agraïda d'estar aquí. La veritat és que estic emocionada, se'n notaran a la veu, perquè més que una presentació d'un llibre, això és un retrobar-me amb unes veus i amb un espai molt especial, que és la plaça del Farró, on aquestes veus van viure fa ja uns quants anys, i avui és com una cosa molt emocional, tornar-les a escoltar, ja veureu com.
La veritat és que no vull fer spoiler, però sí, va ser superinteressant quan ens vas explicar la teva secció de la gent que havia estat visquent aquí al barri, o sigui que tot queda en el barri pràcticament, òbviament el Liceu també, perquè esteu superbé.
Home, el Liceu en aquesta associació en aquest moment s'allotja a Vilaurània, o sigui que la tenim en el nucli del barri.
Doncs benvinguts, no marxeu mai.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, comencem. Alberto, et sembla?
Vinga.
Amb l'Esther. Bueno, coses del directo.
Oh,
s'escoltava prou bé, però la cançó es diu Tornar a començar. I a mi m'agradaria començar doncs, recordant. I m'agradaria que poguéssim començar imaginant una nena fa ja molts anys aquí, a la plaça del Ferró, que anava a comprar pa tot just aquí al número 2, darrere d'on estarà la ràdio. Anava a jugar a casa d'unes amigues, també tot just, on hi ha el Bàrter aquí darrere meu. Anava a comprar ous al carrer Guillem Tell, amb Vallirana, i va passar la seva etapa d'escola a la plaça de la Torre, a les Madres Maries Concepcionistes, que deien llavors. Bé, aquesta nena soc jo. I bé, com han dit, ja ho han dit Esther, però això té un petit truco. Perquè veureu, a mi sempre m'han dit que jo en dic com en dic per l'escriptura. I això m'ho deia la meva mare, que era la cantant, que també es deia com es deia per l'escriptura. Jo, si em permeteu, en aquest cas faig senzillament de lectora. Com podeu imaginar, el nom de les tres és Esther. Així que avui aquí estem tres veus, tres generacions de la mateixa família, i perquè una és la meva mare, l'altra la meva tieta àvia. I bé, dir-vos que aquest llibre que us estic ara llegint doncs està basat en les poesies i en les cançons d'elles dues. Jo quan vaig conèixer més aviat les poesies de l'Esther escriptora, doncs ho vaig fer tard i demano disculpes per això. Però realment també us he de dir que si les hagués trobat abans no m'hauria permès poder estar avui aquí, perquè aquestes poesies han necessitat que passés el temps, que passessin coses per poder-se crear aquests diàlegs que s'han format. Mira, us poseu un petit exemple. L'Esther escriptora va escriure una poesia que es diu Aquell dia d'abril i la dedica a la seva mare, concretament al dia de la mort de la seva mare. L'Esther cantant també ens va deixar al cap de molts anys en un dia d'abril. Així que la història es repetia a la família. L'Esther escriptora i l'Esther lectora perdien la mare en un mateix moment de l'any. Coses com aquestes m'han estat doncs, parlant directament, com si fos un diàleg íntim, quan he anat llegint les poesies, com si fos un diàleg doncs, a cau d'orella, però sobretot a cau de cor. I per no allargar-me més, jo el que volia dir-vos és que jo en tot això sóc senzillament un altaveu. Un altaveu dels diàlegs que s'han produït entre l'Esther escriptora i l'Esther cantant. I així que el que faré és donar-vos peu a que pugueu escoltar un parell de poesies de l'Esther escriptora conjugades amb un parell de cançons de l'Esther cantant. Així que, si us sembla, començaré per la poesia dedicada a les dues mares, en aquest cas, Aquell dia d'abril, i a continuació escoltarem la cançó Rosó. Aquell dia d'abril. Era molt blau el cel i lluminós el dia quan vàrets despertar-me aquell matí. Era molt blau el cel, ni un núvol no el tenia, i esma perduda vaig sortir al jardí. Era molt blau el cel i el sol sense frissança queia damunt del vell roser florit. Llum de verd cobrit cel, tendres lliris badança, i l'alè més enllà per l'infinit. Més malgrat tot a mi em neguitejava l'alegria d'aquell dia d'abril. Alguna cosa es grueia l'ànima, invisible i artera com verí. I dins la teva cambra, quin deliri. L'aire em semblat tibant, espès i gris. Reposaves però sense desfici, sota el blanc dels llençols, suau respir. De sobte se'm va fondre la paraula. Se'ls m'esblamà sense saber el per què, puig que un silenci que no sé d'on s'alçava i deia molt, malgrat no dir-me res. Sense esma vaig obrir la gran finestra, tal volta sedegada de jardí, més no vaig veure ni la prunera, ni els lliris blancs, ni el vell roser florit, perquè tu en reclamaves la mirada i cap a tu giraven els meus ulls. Una ombra negra per l'espai surava, una ombra negra s'apropava a tu. I amb una esgarrifança que m'omplí de feresa vaig veure obrir una tomba.
se t'apagà la sang. El pensament glaçant se cridava: espera, espera. Més l'ombra esglaiadora no et va deixar esperar. Era molt blau el cel, ni un núvol no el tenia, però en la teva alcova s'alçava un infinit, olor de cementiri, blavesa penedida, fredor de marbre i llosa amb un fum de ciri gris. Per varals fets de cendra fremeix l'ànima meva contra el blau d'aquell dia, color d'eterna nit. I el plor que va estremir-me degotaria sempre que es coronà amb mortalla aquell dia d'abril. La segona poesia es diu Ves. Penso que sense el ves potser no existiríem ni tu ni jo ni cap més ésser. Potser no existiria l'existència. Del ves primer sorgit entre home i dona devia néixer el crit del primer orgasme i el seny d'aquesta folla humanitat. I enllà del temps, enllà del més enllà, quan cap petet d'instant no omplia l'hora, podria ser que el ves de dues forces indicibles fes esclatar l'immesurable coit que ens abocà el bimbang. I quan la mort ens besa, potser ens fa néixer el clos d'una altra vida, malgrat que sigui vida del no res. No ho sé, amor meu, no ho sé, però ara besa'm. Crema'm la sang amb flames del teu llavi, perquè la mort no trobi espai en mi per al seu ves. Que són els diàlegs entre les dues veritables protagonistes d'aquest llibre, Tres Veus, l'Esther escriptora de les poesies i l'Esther cantant de les cançons, doncs no puc res més que donar infinites gràcies a Ràdio Ferró per donar l'oportunitat de que avui aquestes veus hagin pogut tornar a sonar en aquesta plaça quan sonaven com quan jo era petita i anava a buscar el pa i em venien a buscar a l'escola, o quan la cantant anava a estudiar a casa d'una veïna també del barri, la Mercè Capcir, personatge molt important d'aquí. I doncs això, només animar-vos a que les vulgueu descobrir. La poeta és Esther Martínez i Pastor i la cantant Esther Pastor Gorgs. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Esther, perquè realment ens has posat els pèls de punta. Ha estat una estona uns minuts que s'haguessin allargat eternament. Podríem estar escoltant i sentir-te llegir aquests poemes d'aquesta manera tan passional. Moltíssimes gràcies i convido evidentment a tothom a buscar i llegir el llibre Tres veus, tres som tres, les que aquí són presents, perquè jo m'he quedat enamoradíssima. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres. Si em permeteu només fer un petit incís, només ja que estem en una ràdio i en tema tècnic, només comentar que les cançons que trobareu gravades les va gravar la meva mare a casa, amb un disc i amb un micro així com estem ara. Ja, vull dir que... doncs això.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Doncs si us sembla, no sé si... Goretti? No sé, hem perdut un moment la Goretti.
Ara. Que hi volia afegir, quan has dit que t'havia agradat molt aquesta, que realment Festa Major dona sensació només de bullici, hi ha altres maneres de festejar i aquesta l'he trobat molt bonica. Gràcies.
Sí, nosaltres tenim una curiositat a la ràdio i és que quan fem especials descobrim coses noves sempre. Sempre. I és per això jo crec que ens agrada fer els especials, perquè apareixen coses tan maques que són especials. I això que has comentat tu, el fet de que en el moment que tocava, potser si les haguessis conegut abans, ara no series... Jo sempre crec que les coses es coneixen o es troben quan s'han de trobar, perquè si no, no té gràcia. És així. O sigui, la vida te les posa per davant quan toca. I si no, la feina que has fet ara no estaria feta. La Cristina, vols?
Bueno, jo estic completament d'acord, no? Que fer festa també és fer memòria i la memòria passa per aquí, no? I m'he impressionat especialment perquè la meva mare també va morir l'abril, sí. Però bueno, la vida és això i ens anem rellevant, no?
Perfecte, doncs gràcies Esther i continuem amb la Cristina, anem a fer la seva introducció musical i donem pas a Fenòmens Naturals, si vols Alberto.
Hola, hola. Bon dia a tots.
Bon dia, Cristina, què tal?
Hola, molt bé, Quima. Avui fa calor? Teniu calor? N'heu tinguda?
Jo no sóc molt objectiva, perquè jo sóc calorosa. Avui estic bastant bé, però una miqueta més poc... La temperatura una miqueta més baixeta estaria millor.
Sí, està baixant, sembla, no? És que sí. Les nits són més llargues i es nota.
Molt bé. I això per què?
Doncs això perquè volia portar a reflexionar una mica aquests minuts que tenim en aquesta participació al carrer sobre un dels comentaris que ha sortit, no? Que ha estat l'estiu més calorós des que hi ha registre. Podeu preguntar, i abans, quan no hi havia registres? Doncs abans no tenim registres, però tenim altres indicacions complementàries, no? Més indirectes, no tenim temperatura, però per exemple es pot trobar estudiant les ampolletes o les bombolletes d'aire que queden al glaç a l'Antàrtida. Llavors es treuen mostres i es pot anar mirant quina era la quantitat d'oxigen i altres indicadors i es pot saber. El cas és que aquest ha estat l'estiu més calorós des que hi ha registre.
Però això, perdona, ara ja fico on no toca i...
No, tu tira.
Jo tiro, no? Ja em coneixes.
Sí.
Sempre diem que és l'estiu més calorós. Aquesta vegada de veritat de la bona?
En aquesta vegada es pot dir de debò, perquè una cosa és la percepció, que podem tenir una percepció, i l'altra és la mesura.
Vale.
I quan trobes la mesura que diuen donen una determinada temperatura a diversos observatoris de l'hemisferi nord, òbviament, que és on era l'estiu, i d'Europa occidental, a la Índia ha estat un estiu impressionantment elevat, 40, 40 molts graus, 50. Això és que ratlla tenir aquesta vida, no? I on rau el risc de tot això? Doncs el risc rau perquè estem provocant una situació, l'activitat humana està provocant una situació que va més enllà d'allà on l'espècie humana s'ha desenvolupat. És a dir, que ens estem fent nosaltres mateixos, a nosaltres, l'entorn hostil. I això és bastant absurd.
Sí, la veritat és que no sona molt bé.
Sí, no sona gens bé, però això s'està dient des dels anys 60. El Club de Roma ja van fer un informe sobre els límits del creixement, van demanar i es va fer, i ja van dir que poséssim alerta. El que passa que entre els polítics que haurien de prendre mesures, doncs com hi ha eleccions cada 4 anys, la visió és molt curtterminista i no es prenen mesures a llarg termini. I així anem.
Però amb això que estàs comentant, parlem d'efecte hivernacle, famós?
Sí, exactament. Sí, parlem de l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle, tu si mai vas a la platja en cotxe i deixes el cotxe aparcat en un lloc al sol, quan entres la calor és bestial, no? Doncs una mica la Terra té aquest mateix efecte. La Terra té una l'atmosfera, al final de l'atmosfera hi ha uns gasos que impedeixen que la llum que entra del sol i escalfa la Terra, que ja va bé que l'escalfi perquè així ha pogut desenvolupar-se la vida i la nostra espècie, la Terra també emet una radiació, un escalfor, la notem, no? I aquest escalfor una part es dissiparia i una part es mantindria, que ja aniria bé. El que passa que ara s'està mantenint molta més. Però molta més vol dir que els gasos d'efecte hivernacle que hi ha ara, que es mesuren amb aquestes bombolletes també que he comentat, que poden quedar dins del glaç, no havien arribat a un índex tan elevat, a una concentració tan elevada, en els darrers 3 milions d'anys.
Hi ha hagut, hi ha hagut altres sí. canvis climàtics com aquests?
Hi ha hagut altres canvis climàtics, altres èpoques més benignes, que es cultivava vinya a Escandinàvia, i èpoques més fredes, com la petita era de gel, que hi havia, bueno, es van haver de tancar un estiu en molts llocs d'Europa, i la Mary Shelley va escriure Frankenstein. Però aquest valor és insòlit en els últims 3 milions d'anys. La nostra espècie en té, com a molt els nostres avantpassats, l'homo, el nostre gen, el gènere homo, té 2 milions d'anys. És a dir, que ens hem desenvolupat en unes condicions que no són les que estan arribant ara.
Què podem fer?
Llavors... Què podem fer? Exigir. Nosaltres prendre mesures individualment, les que puguem, doncs el que ens recomanen, aquestes mesures que han posat per regular la temperatura no estan malament, estan bé, queden curtes. Doncs fer això, estalviar, intentar, si hem de volar amb avió volem, però si no cal, no cal, anem en tren.
Clar, però és que aquí entrem en una conversa llarga, com saps.
Ah, sí, sí, com sempre. Com sempre ens passa. Això.
Sempre ens passa, sempre
sí,
ens passa.
Sí,
perquè és una mica contradictori, així, però... perquè tu dius, molt bé, no volem amb avió, però anem amb tren, però en canvi veus al port de Barcelona uns transatlàntics, aquests uns...
sí, enormes.
Exacte, que fan els circuits aquests sí. fantàstics de creuers, perdó, sí. que no em sortia, i dius, home, llavors estem fent una cosa per una altra i acabem pagant sempre els mateixos.
Doncs
això sempre
no,
és així.
Tu no facis el creuer. Jo sempre m'agrada posar l'analogia que quan hi havia llistins telefònics, que ara ja no hi ha, no? Cada un aportàvem una petita porció de número, però entre tots fèiem un bon taco. Doncs això és una mica igual. Entre tots ho hem fet, uns més que altres, això està clar. Els països rics, òbviament, hem tingut molta més despesa energètica que els altres, i una cosa és el que podem fer a casa o amb les nostres decisions, i l'altra cosa és el que podem exigir als governs. Clar,
sí.
Ens hem de fixar amb qui votem, eh?
Clar, evidentment, això està claríssim, però és que últimament és, els governs cada 4 anys canvien i sembla com que les coses canvien cada 4 anys també. O sigui, hi ha coses que haurien de ser inamovibles. Ja no parlo només del canvi climàtic, o sigui, de temes mediambientals.
Sí, sí.
Hi ha coses que haurien de ser molt inamovibles i en canvi cada 4 anys s'estan canviant, no?
Sí, hauríem d'aconseguir que es fessin i no queixar-nos si es fan pactes no d'estat, que també, sinó pactes europeus, que s'estan fent i es fan i estem millor, però quedem curts. Quedem curts.
Potser no sabem tot, Que potser no sabem tot.
Potser no ho sabem tot, potser trobem algunes energies alternatives, però tot el que han estat pronosticant des dels anys 60 s'està complint. Quina casualitat, no?
Sí, vull dir, és molt curiós.
Ens estem enfrontant, és un gran repte que ens enfrontem, el del canvi climàtic, i hauria d'unir-nos com a humans.
Crec que d'aquest tema important del canvi climàtic has parlat al teu llibre, oi?
Sí. Sí, gràcies, Quim. He publicat un llibre al març, de fet, que es diu Fugir de les tenebres. El títol és una mica així, però el subtítol s'entén més, que és Ciència i ciutadania després del coronavirus, i era una mica pensar què ens queda ara. No? Va ser un encàrrec que em van fer des de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, el Francesc Marc Álvaro, que és el director de la col·lecció Magma. I en aquest llibre, que el que explico són coses que havia fet abans i que m'ha obligat a embastar coneixements dispersos i diversos que tenia, però una mica penso que si volem que la ciutadania, després del coronavirus, s'enfronti a reptes d'altres possibles pandèmies i de, òbviament, el canvi global, l'emergència climàtica que tenim, que és l'empalpada, doncs hem de fer coses i hem d'exigir als nostres governants que hi posin fil a l'agulla. Per això descric una mica quina és la feina del científic, perquè el meu parer i el parer de la gent que ho estudia hauria de ser aplicar el mètode científic, bueno, que es pot aplicar a moltes altres disciplines, no? I per exemple es diu política basada en l'evidència, buscar polítiques que realment donin resultats positius i que trobin allò que busquen, no? Doncs descrivint el mètode científic mitjançant la feina que fan els científics, descrivint què fan els polítics científics, en què inverteixen el pastís, la part de pastís que correspon, com podríem fer bé, quina feina fan els intermediaris, que són els periodistes, i després quines eines tenim els ciutadans per defensar-nos de molta desinformació que hi ha hagut al llarg de la pandèmia. Sempre n'hi ha hagut, i aquí ho nega el canvi climàtic, malgrat tot, no? I qui ha negat el coronavirus, tots hem sabut. Doncs com et pots defensar d'aquestes idees que et volen minar? De fet, és molt seriós, perquè el que poden minar és la democràcia.
Sí, sobretot.
I sense voler ser ni catastrofista ni d'això, crec que tenim l'oportunitat d'or, no amb el llibre, sinó amb moltes altres indicacions que hi ha por ahí, i tornant-nos ciutadans una mica crítics, doncs enfrontar-nos al canvi climàtic i empènyer els nostres governants que s'enfrontin al canvi climàtic, també a l'emergència climàtica i als reptes que tenim per davant. Si em permets, només dir que dimecres que ve, dia 14 de setembre, a les 7 de la tarda, el presentem al Moll de la Fusta, la Setmana del Llibre al Català. Diria que és l'escenari 3, però no n'estic segura. El que sí que n'estic segura és que he de ser allà, dimecres, abans de les 5 de la tarda, al Moll de la Fusta.
Jo penso anar, a veure si m'ho recordes, sisplau, que tinc la memòria una mica, ja saps. Jo la darrera pregunta que volia fer-te, que tenim la gran sort de que tu no... Sempre parles com a ciutadana, però et perdem de vista com a doctora en ciències. No tens una frustració aquestes alçades ja d'informes, llibres, i topar sempre amb una paret que és la política o els interessos? O...
De vegades sí que tens una certa frustració, però no et pots deixar desanimar. Has de lluitar, i si em permeteu, aprofito, ja que hem dit aquesta paraula, per enviar un record també de memòria al Josep Caballol, que era un periodista de Ràdio 4 darrerament, però ha fet moltes més coses, que va morir fa no gaire, i que en el seu programa, que es deia així, Emergència Climàtica, sempre deia que no ens resignéssim. Doncs oscil·les entre la resignació, perquè hem de fer coses per mitigar, no per aturar, sinó per mitigar. I hem de ser optimistes i hem de pensar que les noves generacions faran més. Tenim noves generacions molt, molt motivades i molt compromeses. Doncs,
esperem que continuïn així, no?
Exacte.
La Goretti crec que té...
Sí, no, només volia aprofitar dir que la Cristina havia fet aquesta pregunta de si de la seva part científica i la seva part ciutadana, bueno, que sempre van molt lligades. Només dir que a Vilaurani la Cristina fa uns tallers de ciència els dimarts al matí, que us animo que us hi apunteu, jo hi he anat i són molt interessants.
Moltes gràcies, Goretti. Moltes gràcies, em posaré de colors, però ho preparo amb molt de gust. És una situació que no voldria deixar perdre, perquè el retorn és magnífic. Els que participeu sou una gent molt formada i és molt interessant fer-ho. M'anima molt.
Moltíssimes gràcies, Cristina. Com sempre, un plaer. Llàstima que la teva secció sempre se'ns queda curta. Jo, ja saps, doncs, m'enganxaria
gràcies,
a conversa.
Sí, tenim un programa que es diu Fenòmens Naturals,
exacte,
que té una web, que allà és potser fàcil retrobar-los, i que estem preparant el programa de tardor.
Molt bé,
que,
doncs,
però sí, allà... us animo. És fenomensnaturals.net.
Convidem a tothom a que entri en aquesta web. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Passem a fer una pauseta perquè puguem beure una mica d'aigua i treure'ns els cascos, que fa calor. Fa molta calor, Cristina.
To be crazy though. The world is going mad and everybody is going down. And you? Yeah, you. What do you want for your future? Do you want a future of sadness? Of happiness? You have the choice, man. You have the choice, girl. You can choose now. What do you want? What do you want? What do you want? Say, what do you want? What do you want? I think I'm going a little bit mad, yeah, but I don't know if it's my fault or it's your fault or it's the fault of everybody. And maybe tomorrow we'll live like kings, like, I don't know.
I tornem. I ara sí, ara ja ve el moment on vull assabentar-me, sisplau, què ha passat amb el ballet del Liceu. I donem pas a la següent secció, que sí, és nova per nosaltres també, perquè és un tema que no l'havíem tractat mai, amb el Jordi, la Carme i la Maite, que es diu la secció El Liceu tenia un ballet. Sí? Em sembla que han de col·locar per aquí una música i sí, d'introducció, i llavors parlem.
Sí, ara, perdó.
No passa res, coses del directe.
Riscos del directe,
exacte.
Després d'aquestes devindrem professionals tots.
Sí, això segur.
Què millor que començar escoltant Chopiniana, Chopin i les seves sílfides, no? És una manera d'entrar on fire, endavant. Nosaltres, doncs, com la Goretti ha comentat abans, som l'associació Lithics Ballet i hem de dir que estem molt agraïts a Vila Urània perquè ens acull. I diem amb molt d'orgull, doncs, que ens acull Vila Urània i, per tant, el barri del Ferró. Molt bona festa major, barri del Ferró, i encantats de poder-ho celebrar, doncs, no sé, ballant-la ni que sigui virtualment.
Correcte.
Quima, digues que estem aquí els tres,
sí,
expectants
aviam.
A satisfer les teves curiositats.
Primer, qui sou?
Qui som? Mira, penso que és millor que parli la Carme Cavaller, que és la presidenta de l'associació de Lithics Ballet, però també ballarina, havia estat solista del ballet del Liceu i també havia ballat a Alemanya. Carme, bon dia.
Hola Jordi.
Un segon, que tenim aquí el micro al 2, que l'hem de col·locar. Ara.
Sí, em sentiu? Em
perfecte,
sentiu?
Carme.
Vale, moltes gràcies. Bueno, pues, bueno, primer tinc que donar també les gràcies a tots vosaltres perquè tenim l'oportunitat de que sapigueu què ha funcionat del Liceu, què som nosaltres, i torno a dir el que ha dit el Jordi, que la Quima és molt interessada, i em sembla que és una guerrera, la Quima, però bueno, ho intentarem parlar. El nom de Lithics Ballet representa la història d'una època fluorescent amb el punt d'inflexió important de l'any 1966 en crear-se el ballet del Gran Teatre del Liceu, i que s'allarga en 1988, en què es dissol la companyia. Lithics Ballet va ser creat a partir de la iniciativa d'un grup de ballarins que eren membres del ballet. Ens vam adonar que tot el gran treball que s'havia fet, en especial a partir de 1966, no estava reflectit històricament enlloc, i per aquest motiu no volíem que quedés a l'oblit. Van començar a treballar en documentació que acredités el pas del Gran Teatre del Liceu, amb crítiques, articles, fotografies, programes, bueno, un gran material que fa constància del nostre pas pel món de la dansa durant una època molt important on van ser, repeteixo, ballet titular del Gran Teatre del Liceu. L'associació es troba a Barcelona i el nostre lloc de treball és Vila Urània. Entre els objectius que s'ha proposat, un dels més engrescadors és la recuperació de la història del ballet des de la inauguració del Teatre del Liceu el 1847, però sobretot el nostre pas com a ballet titular del Gran Teatre del Liceu. D'aquest període gairebé no hi ha res publicat ni escrit, i com que l'associació i en membres dels que vam ser ballarins de la companyia estem aquí n'hi ha dos, n'hi ha tres quasi, per explicar en primera persona la tasca que es va fer. Lithics Ballet vol donar a conèixer també la feina que com a ballarí, coreògraf i mestre de dansa va fer Joan Magrinyà al Liceu, fet que justifica que s'hagi constituït en un referent de la dansa no solament a Catalunya, sinó a tot Espanya. A més, el nostre recull també vol reconèixer la tasca de tots els coreògrafs, ballarins i mestres que van formar part d'aquest ballet des de la seva fundació. La nostra història uneix a persones interessades en la defensa històrica del ballet al nostre país, en especial entorn al nostre teatre més emblemàtic. Per tant, tots els professionals, amants de la dansa, mestres, ballarins, periodistes, escriptors, escenògrafs, fotògrafs de la dansa, gent del món de l'art, en general, seran molt benvinguts. I benvinguts tots els que decideixin formar part de l'associació. Recolzem, naturalment, d'una manera molt especial a tots els futurs ballarins i recomanem que és important saber la història de la dansa al nostre país.
La veritat és que sí que realment em genera moltes preguntes. Per què després de 20 anys es dissol un ballet com el del Liceu?
Aquí jo penso seria interessant introduir, si em permets, Quima, sí, el testimoni de la Maite.
Sí, clar.
Maite, per què vas voler ser ballarina? Perquè pot ser que molts oients estiguin encuriosits, perquè una cosa porta a l'altra.
Bueno, a veure, jo que recordi, de tota la vida he volgut ser ballarina. Des de que la meva mare, que li agradava molt el ballet i l'òpera, em va portar a un teatre a veure un ballet. Jo tenia 4 anys. I quan va acabar la funció, jo vaig dir que per mi no s'havia acabat, que jo volia que continués, i em vaig agafar a la butaca i, bueno, amb 4 anys ja pots comptar. La meva mare no sabia què fer, i jo allà que no, i que no, i que no. I llavors em va prometre que em posaria, que em faria un vestit de ballarina i que d'això, bueno, al final, al cap de temps, perquè jo sóc molt, molt ruca també, bueno, pues, vam sortir del teatre i em va fer un vestit de ballarina amb un tul vermell, que ho tinc gravat, això és com una cosa, saps, de les primeres coses que recordes, un vestit vermell amb uns tuls i de ras, i jo me'l posava a casa i anava saltant i ballant. I des de llavors, sempre que m'han preguntat, o em preguntaven, perquè ara ja no, què seràs quan siguis gran? Jo sempre ballarina. I llavors em deien, ah, estudies ballet? Dic, no, encara no, però algun dia ho faré.
Llavors, reformulo i canvio la pregunta, si voleu, perquè llavors em qüestiona, hi ha un altre dubte, ara clar, m'obriré un altre meló, què calia fer per entrar al ballet?
És que penso una cosa, Quima. El Liceu, des de que es va inaugurar el 1847, va haver-hi dansa. A l'espectacle inaugural del Liceu, el 4 d'abril de 1847, ja contemplava la dansa. Per tant, el Liceu com a institució sempre va tenir una companyia de ballet pròpia, sota l'aixopluc de la marca, diríem, Liceu. Evidentment, el punt aquest, diguéssim, d'inflexió important va ser el 1966, com comentava la Carme, a partir del moment que es va decidir oficialitzar que, de la mateixa manera que el Liceu tenia un cor, tenia una orquestra, també tenia una companyia de ballet, que és una cosa, diguéssim, que els grans coliseus operístics del món han tingut i tenen. A l'any 1988, quan ja havia entrat, perquè clar, pensem una cosa, que això a vegades ens n'oblidem. El Liceu era un teatre de titularitat privada, per tant es pagaven diners privats. I malgrat això, els empresaris de torn van mantenir una companyia de ballet. Passa el Liceu a ser de titularitat un teatre públic i en canvi no hi ha una companyia estable de ballet. A partir de l'any 1988, doncs, quan es va dissoldre la companyia, sí que seguí tenint al Liceu, evidentment, programació de dansa, però per companyies convidades, no amb una cosa estable a propietat del teatre. Llavors això, vull dir, les coses s'han de dir com són, eh? O sigui que no ho critico ni res, però simplement Quima constatar un fet. I és això el que a poc estem mirant de fer amb l'ITEX Ballet.
Clar, perquè la vostra intenció llavors seria també, a part de recopilar la informació, és que tornés a tenir al Liceu una companyia de ballet?
Perdó. Bueno, això és molt difícil perquè ho hem intentat. I el primer, quan entrem al Liceu, perquè ens coneixen, el primer que ens diuen, escolta, si ens parleu d'una companyia, res. O sigui, ja ho veus, no? L'entrada. Jo penso que el que els hi falta molt és el govern, és la voluntat de tindre la voluntat i també que coneguin bé el que és la part aquesta de la dansa, que no la coneixen. I la part de la dansa és molt important. Hi ha interpretació, hi ha música, hi ha una tècnica molt important, hi ha una escenografia, vestuari, o sigui, és una part molt completa de la cultura, de la música i de la dansa. Jo penso que és voluntat, no tenen voluntat. Diuen que no tenen diners, però jo diria que la cultura no necessita guanyar diners, sinó que necessita invertir per la cultura. És això.
Sí, sí, no, això segur, perquè sempre estem igual. O sigui, la cultura no hauria de ser un luxe, hauria de ser un fet i hauria d'estar a tot arreu.
En aquest sentit, penso que és important, posem una miqueta en context la feina que va fer el ballet titular del Liceu, el ballet del Liceu. Evidentment, diguéssim, en moltes òperes, i amb les òperes barroques doncs, hi havia episodis de suites de ballet. I amb el segle XIX, doncs, amb les òperes romàntiques, va haver la gran inclusió de les grans suites de ballet dintre les òperes, que eren servides per la companyia que tenia el Liceu. Però és que, paral·lelament amb això, tenia la seva pròpia programació. Llavors, en aquest sentit, per exemple, penso doncs, el ballet del Liceu tenia en repertori molts ballets molt macos, importants, que en el seu temps, quan es van estrenar, van ser molt novedosos, i una picada d'ull plena d'estimació al barri del Ferró, doncs és que l'any, l'1 de febrer de 1969, el ballet titular del Liceu, la Carme i la Maite hi eren, va estrenar al Liceu un ballet titulat Els Cinc Continents, que la música era de Joan Guinjoan. Joan Guinjoan, veí del barri del Ferró, vivia aquí al carrer Pàdua, i de fet, un mes abans de morir encara el vam anar a visitar, perquè bueno, el contacte que es tenia amb el mestre Guinjoan, el saber doncs, que havia aparegut aquesta associació, va voler-se implicar. I com que la Carme va viure molt directament la gestació d'aquest ballet amb el mestre Guinjoan, i llavors el seu marit, que era Alfons Rovira. Alfons Rovira era, potser algun dia aquest país haurà de fer alguna cosa, no?, per recuperar la figura d'Alfons Rovira, que va ser un personatge clau en el món de la dansa. I no sé, dir, tot això és maco. Les noves generacions no tenim per què amagar aquesta informació, una mica en línia amb el que deia l'Ester abans. Perdoneu, que sí. Ja estic enraonant molt, però és una cosa que m'emociono. Jo, la Carme ha dit, diu mig ballarí, perquè jo no he sigut ballarí del ballet de Liceu, però he treballat en el Liceu i són amics meus i penso que és una tasca que entre tots podem fer.
Sí, jo el que volia comentar és que un teatre com el Liceu, un teatre d'òpera, és una cosa complexa i tant té música com té música, com té vestuari, com té ballet, no? Però aleshores, no sé, ara fa molt poc vaig anar al Liceu, com es diu això que feien aquesta última que han fet de Mozart. La flauta màgica. Clar, allà surten també persones en un moment determinat que aquesta o qualsevol altra. Aleshores, què fa una empresa d'òpera, un teatre d'òpera, quan no té ballet propi? Què fa? El Liceu o qui sigui, en general, doncs què es fa?
Aviam, el concepte de l'òpera ha canviat, ha evolucionat com anem evolucionant nosaltres. I potser en els anys, doncs, quan dèiem els anys 60, per exemple, doncs, no hi havia aquestes dramatúrgies, ni hi havia, doncs, el concepte era diferent. Llavors, doncs, si el compositor havia dissenyat i el llibretista havien pensat en posar una suite de ballet, aquella suite de ballet es feia com il faut. Ara, amb el tema de les noves dramatúrgies, del pes que té el director d'escena, el paper de la dansa potser injustament ha quedat arraconat. I vull dir, això seria un discurs que donaria un debat que donaria molt de sí, no? Perquè jo sempre penso, si el senyor llibretista i el senyor compositor van pensar que en aquell moment hi havia d'haver-hi dansa, per què, per molt que vingui un creador que el respectaré sempre, un director d'escena, però per què aquell moment dedicat a la dansa tu te passes pel forro? Això va passant a l'Liceu amb uns anys, van fer Don Carlo la versió francesa. Giuseppe Verdi per l'Òpera de París va fer una suite de ballet de 30 minuts de durada que gairebé mai es feia. Doncs això es va resumant al Liceu, però allà en comptes de posar-hi ballet van posar un episodi argumental que s'havia inventat el director d'escena. Llavors, clar, a partir d'aquí, Coretti, què fan normalment si s'ha de complir amb una part de dansa, com ara, per exemple, va ser la Dama de Piques? Doncs, bueno, de la mateixa manera que es contracten figurants o actors, amb els ballarins es fa el mateix. I aquí pensem doncs, que a Barcelona mateix hi ha moltes escoles de dansa, hi ha l'Institut del Teatre, hi ha potencial, la dansa és molt viva.
Jo el que volia saber és quan el ballet del Liceu era viu, fèieu gires a nivell internacional, nacional, o sigui, com ara nosaltres, jo no paro de veure anuncis, que ve el ballet de Rus o altres, vosaltres també en fèieu? O sigui, éreu econòmicament rendible, no? O sigui...
Sí, havíem fet dos torners, un dels festivals d'Espanya i l'altre una torner per tot Espanya. L'havíem fet. Després també havíem sortit a Itàlia, a Trieste, havíem estat 4 o 5 dies allà, que per cert la tornada de Trieste és quan ens van dir que es dissoldria el ballet, sense cap explicació. Havíem participat en moltes coses, hem participat en pel·lícules, en Surcouf, en el ballet, en pel·lícules de ballet, en recitals. Quan venia una persona molt important, la veritat és que fèiem una nit de ballet, on sigui. I després, clar, teníem un director de teatre que estimava la dansa, que era el senyor Joan Anton Pàmies. Aquest senyor, clar, no li costava posar la dansa, al contrari, enriquia molt l'espectacle, com dieu vosaltres, el Covent Garden, l'Obra de París, tots tenen un cos de ball. Ara no. Ara està canviant tot molt, de totes maneres, perquè hi ha algunes companyies alemanes o algo que no tenen tampoc cos de ball, sinó que contracten amb uns ballarins i venen, vull dir, està canviant. Però és una llàstima, és una llàstima.
Records que tinguis tu de records que... Maite, la gira de Marbella i tot allò, tindrà records d'aquells anys, no?
Home, sí, jo recordo també les gires que fèiem per Canàries també, i bueno, tantes i tantes coses que sembla mentida que avui en dia no, això s'hagi acabat. Vull dir, en el meu cap no hi cap. Per què sembla que ens vulguin amagar sempre? Això no ho he entès mai. I sempre que ho preguntes despisten i no... No en treus l'aigua clara, i em sembla vergonyós, però bueno, és així.
Nosaltres el que sí que voldríem és donar una mica també de suport, no una mica, tot el suport òbviament que podem, i saber o informar la gent on poden anar a trobar-vos, quina és la vostra pàgina web, com poden posar-se en contacte amb vosaltres, si necessiteu, què necessiteu. O sigui, tot allò que us calgui, doncs ara teniu un micro, un programa que es penjarà a una xarxa de reds, de ràdios municipals, i jo crec que doncs, és un moment per poder dir on i com.
Bé, molt bé, molt bé, ja us ho direm. Mira, és www.licexballet, és una mica difícil, .com, això és la pàgina web, allà trobareu molta cosa. Nosaltres, de fet, clar, ja tenim una edat, hem fet una carrera, hem tingut alumnes, la Maite ha tingut uns alumnes boníssim, ha exercit molt bé de quan va acabar la carrera de pedagoga. Ja ha tingut gent que està a Madrid, gent que està a l'institut i gent que està ballant encara, està ballant al teatre. Nosaltres, clar, el que no podem aconsellar a la gent, fem conferències explicant exactament qui era el Joan Magrinyà, el nostre mestre, que li dèiem el mestre. Aquestes conferències són importants perquè així saben una mica la història, els ballarins d'ara, la història nostra, que serà la història d'ells, no? Són les arrels, com si diguéssim. Hem ajudat a fer un finals de curs, finals de carrera. A Madrid vam presenciar una final de carrera que estava dedicat a Joan Magrinyà, que li van donar un excel·lent a una persona. Vull dir, podem ajudar. El que no podem és enfocar-nos directament en un grup o en un altre grup, perquè és en general. Vull dir, això ens faria mal, m'entens? Ens faria mal. Només et dic una cosa, que aquí a Espanya, a Barcelona, hi ha ballarins molt bons. Hi ha ballarins que han vingut de fora, que poden muntar perfectament, una, que ja han muntat una companyia, però que no tenen l'ajuda necessària per tirar endavant, com a Liceu. A totes les companyies estrangeres que vas, veus que n'hi ha espanyols, n'hi ha catalans. Vull dir que és aquest temperament nostre llatí que ens fa bo per ballar i per l'alt.
Un momentet, una altra picada d'ull, diguéssim, a part de la web, un altre portal que ens està donant molta visibilitat és el perfil que tenim a Instagram. Que el web es nodreix d'Instagram, Instagram es nodreix del web, però bé, convé estar a xarxes. És l'ICEX Valet, o sigui, no hi ha cap problema.
Bé, per mi la veritat és que deia que Jordi, Carme, mai te donaria més temps i seguiria, perquè realment em sobta, no? I el darrer que has dit de que hi ha molts ballarins espanyols que estan fora,
sí.
És que ho pots extrapolar a tantes coses, a tantes professions, malauradament, que sempre estem marxant fora, no?
Clar.
I no entenc aquesta forma d'actuar ni, bueno, donaria per una llarga xerrada.
Però bé, Vilaurani és casa nostra, el Ferró, per
sí,
tant,
això segur.
Tots els habitants del Ferró que ens vulguin trobar els esperem amb els braços oberts.
Sou?
Alberto, jo sí, diria sí. De que acabéssim con musiquita de Aida, no?
Claro, molt bé.
Sembla?
Moltes gràcies per venir, de veritat. I
a vosaltres.
I moltíssima sort.
Bona festa major.
I continuem amb la darrera secció, que no per això és la pitjor. A mi al contrari, jo estic desitjant sempre rebre la darrera secció de la Goretti, que és Juguem a cau dinar. Si li poses la seva musiqueta.
Bé, doncs sí, per tancar la secció de Juguem a cau dinar, em sembla que m'has tret el so, pot
no,
ser?
No, sí, és que...
Ah, molt bé, coses del directe.
Sí.
Hem tret el so del públic i ens hem quedat amb... Molt bé, jo havia sentit una cosa i no sabia quina era. Bé, doncs seguim d'això de Juguem a cau dinar, jo sempre he sigut molt de jugar a fireta. Ja us ho he dit altres vegades. Avui havia pensat que, a veure, jo en essència sóc de sopes a l'hivern i de tomàquets a l'estiu. Això seria en síntesi. I ja estic esperant la temporada de sopes, perquè les trobo boníssimes i significa que ja has superat la calor. Però això vol dir que ja s'està començant a acomiadar els tomàquets. I abans de que pleguin del tot, els hi volia fer un petit homenatge. Jo sempre he anomenat els tomàquets amb gènere masculí, però hi ha alguns llocs de parla catalana que l'anomenen en femení, o sigui, la tomata. Jo sempre m'he expressat com els tomàquets. A l'estiu a mi m'agraden molt els de nas de bruixa, els de Montserrat i els de barbastre, que jo quan era petita aquesta modalitat barbastre no hi era i la veritat és que és boníssima, és bueno, té una quantitat de carnositat i de suc. I a més a l'estiu es poden menjar perfectament amb pell, ben neta, i els de l'hivern, que clar que ja no és època de tomàquet, doncs acostumo a fer servir el raf o el comato,
i el Pere per guisar. Durant l'estiu, doncs, això han de ser sucosos, sobretot uns estius així tan calorosos com aquest, doncs van molt bé perquè ajuden a treure la calor. I de fet, només amanits amb oli i sal ja són un banquet. Aleshores, de tota manera, jo us diré una de les maneres de menjar aquest tomàquet així a l'estiu. Per aquests dies de calor, proposo els tomàquets aquests precisament de la varietat aquesta Barbastro, que són aquells que un sol tomàquet pot pesar 300 grams o 400 grams ell sol i es queda tan ample, que per cert, mira, faig un incís, 400 grams, una lliura. Segur que els que sou joves no sabeu de què parlo. Una lliura.
Mira, entre una lliura i mitja lliura. I...
Exacte, tres unces, tot això no sabeu de què va. Però hi ha tomàquets d'aquests que fan una lliura, 400 grams.
Gràcies.
Que són molt dolços. I...
No he entès, una lliura 400 grams. Per què no 500 o 250?
No, perquè és una altra manera de...
Com us compliqueu, eh?
Es complicaven, això és herència, això ho hem heretat. Ho hem abandonat, però venia d'abans. Aleshores, a veure...
Està fora del sistema internacional.
Sí, exacte, anglès.
No aplica als joves.
No en comen. Aleshores, jo agafo aquests tomàquets i els tallo de forma irregular, de tamany mossegada, i aleshores hi afegeixo seitons. Els poso trossejats perquè són més fàcils de barrejar, i oli i ja està. O sigui que queda boníssim. Faig l'incís de diferenciar el seitó, moltes vegades la gent diu l'anxova i el seitó, que la diferència és que el seitó es cou amb vinagre, amb maceració en vinagre, i el seitó amb vinagre i l'anxova amb sal. També podem aprofitar, ara que és bon temps, del tomàquet, abans no se'n vagin, doncs fer conserva i guardar-los al rebost per l'hivern. Bueno, jo us faig una proposta de fer-ho amb tomàquet pera o un altre vermell madur, treure-li el peduncle, escaldar-lo, allò que es fa així en 20 segons amb aigua bullent i després passar-ho amb aigua i gel. Després, doncs, posar-los un cop pelats amb pots de vidre estilitzats i posar-hi una branca d'alfàbrega o alls, que seria una altra varietat. Mirar ben bé que quedin apretats o picar una mica perquè no hi quedi aire i tapar hermèticament. Aleshores, picar una mica per això, perquè l'aire surti, llavors posar-los en una olla a bullir al bany-maria. Serien uns 20 minuts. I un cop embullit, doncs es treuen i es posen els pots cap per avall, i si estan, doncs fins que s'han refredat o un parell d'hores o més, i ja està, i els tenim per posar-los al rebost. I per acabar, no oblidéssim pas el tomàquet del pa amb tomàquet, perquè és clar, ja diguéssim, això és el nostre tomàquet més tomàquet, diguéssim. El pa amb tomàquet jo crec que s'ha de fer amb tomàquet de penjar. Actualment al mercat hi ha tomàquets de penjar, que en diuen de penjar perquè surten amb unes branques que pengen, però no són ben bé el tomàquet de penjar.
Els diuen tomàquet amb branca, no?
Sí,
no
és... però això no és. El tomàquet de penjar era el tomàquet, no sé quina varietat era, però que a les cases pairals i així el penjaven, per això era de penjar, i el tenien allà durant l'hivern per fer-lo servir. Però no és aquestes branques que en diuen. I de fet, el tomàquet de penjar de debò té un tot tirant com a carabassa, grugós. No és un vermell homogeni. I aleshores, doncs, bueno, la pell té una pell i una carn que un cop has passat per sobre el pa, doncs queda la pell fina, no queda gens, perquè a vegades aquests tomàquets que no són de fer pa amb tomàquet, si queda mig tomàquet enganxat. Aleshores, bé, per fer-ho bé, la llesca no ha de quedar gaire humida, perquè si no llavors seria com un pa pastarada. Però tampoc s'hi pot posar, hi ha gent que posa cullerades de tomàquet ratllat a sobre el pa, això tampoc és pa amb tomàquet.
això és una altra cosa, és pa i una cullerada de tomàquet, però no és pa amb tomàquet. Hi ha gent que les llesques les unta per les dues bandes, jo només les unto per una, però em sembla que és perquè a casa ho feien així i ho he fet
jo
sempre
també,
així.
Jo també. Sí. Una.
També es pot fer amb pa torrat,
sí.
Que és boníssim, si és a la brasa millor. Bé, s'ha de vigilar perquè ara sabem, i abans no ho sabíem, que el menjar cremat és dolent, però en fi, una bona torrada a la flama, diguéssim, però té punt de comparació de la torradora.
Exacte, però si li rasques allò
sí,
que
ja està, i li dius, no? fora, ja no hi ha problema. I bé, també hi ha aquí, abans d'untar el tomàquet, doncs, i fa una frega amb all, i en fi, i aleshores amanir-ho amb oli, un bon oli, oli d'aquí, que hi ha molt bons olis.
Una primera premsada.
I ja està. I això seria l'homenatge al tomàquet abans de no marxar.
Home, a mi t'he de dir que a mi el tomàquet m'agrada molt i m'agrada molt amb marmelada per fer contrast de sabors. Quan posa... Mires amb una
Mira,
cara...
O sigui, melmelada de tomàquet, dius?
No.
Bé, la melmelada de tomàquet no m'agrada i la barreja de tomàquet amb melmelada tampoc. Només d'imaginar-m'ho ja no m'agrada.
És que conforme anava parlant, ja sé que això és la ràdio, però vaig intentar descriure-ho, la cara ha estat de...
Què
asco m'estàs contando?
Sí.
Doncs a mi m'agrada.
A veure, com ho fas? Perquè...
Bueno, hi ha marmelada de tomàquet, i tu pots agafar després un formatge que sigui de cabra i fas el contrast de la marmelada de tomàquet.
Ah, però és melmelada de tomàquet, no tomàquet i melmelada. No. Ah, vale. No, ja t'ho dic, no m'agrada la melmelada de tomàquet.
Bueno, però no em facis el lleig aquest. També.
No, exacte. O sigui, si ara tu, per exemple, aquí, per fer el vermut, em poses una mica de formatge amb melmelada de tomàquet, no et faré un lleig.
Vale, perfecte.
Això només és... Bueno, doncs res, només dir que això que és un aliment que no és propi d'aquí, que ens va arribar al segle XVI i en canvi doncs ara pràcticament ens és genuí del tot.
Doncs sembla que sigui nou, no està totalment.
Exacte, sembla que hi hagi estat tota la vida.
Doncs moltes gràcies. Posem una musiqueta o ja m'acomiado de tots.
Tanqui.
He anat de pressa i he anat tallant.
Ha anat tallant, ha anat de pressa, però no ha tallat el tomàquet encara perquè s'ha quedat a mitges de tallar el tomàquet. Quan tinguis ja el tomàquet tallat i el pa torrat, ja en parlem, val? Bé, moltes gràcies a tothom. La veritat és que hem tornat a fer un altre especial, un altre, el tercer, de la Festa Major, i quan vingui la Solidària farem un altre de la Solidària, i quan vingui el de Sant Jordi doncs també ens anirem liant la manta al cap, perquè som així, i quina? I la Mercè, i totes. Per cert, la Mercè és important per nosaltres perquè per segon any consecutiu estarem, esperem estar, en algun lloc de la Mercè, en principi a la Rambla, en el quiosc de la Rambla. Així que si algú vol passar a veure Ràdio Ferró, estarem allà. Encara que sembli mentida, som una ràdio de barri, estem a la Vila Urània, però escolta, anem a la Mercè, que ja és, la Mercè. Així que res, us esperem el 24 i bueno, són 3 dies en realitat, em sembla.
Sí, però nosaltres només hi serem, si no m'equivoco, em sembla que hi serem el matí del 25.
Exacte, o el matí del 25, exacte.
Però ja us informarem.
Sí, doncs això, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat i esperem tornar a veure-us en el segon especial del que sigui, perquè la gràcia és fer especials, que surten coses maquíssimes, jo m'ho passo genial, l'Alberto es posa dels nervis, se li acoplen no sé què, no sé quanto, i em diu que dono la xapa, però que es foti. Ui, perdó. Va, apa, adéu Alberto, que t'estimem molt, eh?
Avui he patit una mica, però sí. Ja està.
Però fem el que podem.
Tornaràs a fer especials, no? Almenys agafaràs un avió i tornes, no?
Ja veurem.
Vinga, una abraçada a tothom.
Adéu. Vinga, gràcies a tots. Adéu.
A reveure.
sense la...